de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Encetem setmana recordant el que va ser ahir un dia d'emocions fortes. Aquí a Ràdio Sabadell, el Pireu va ser massa Pireu. L'Astralpool Natació Sabadell ha hagut de conformar-se amb el subcampionat europeu després de perdre ahir la final de la Eurolliga a la piscina de l'Olympiacos per 11-7. Un mal inici va pesar massa a un equip, el de David Palma, que arribava massa tocat també al moment decisiu de l'Eurolliga amb puntals de l'equip mermats físicament. Van competir, van plantar cara, però el 3-0 de sortida no va permetre al club aspirar al triomf final. En les victòries, però també en les derrotes, és hora d'aixecar la vista i mirar tot el que ha fet aquesta generació, que ja ha perdut dues Copes d'Europa a Atenes, amb la d'ahir. Està present en 9 de les 11 últimes Final Four i d'aquestes en 8 ha arribat a la final, que es diu aviat. És cert que la 6a Eurolliga a les vitrines del club de Can Llong haurà d'esperar, però un cop més les sabadellenques han demostrat estar a l'elit continental. De seguida marxem cap a l'aeroport d'Atenes per acompanyar-les també en el viatge de tornada camí de Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Ho farem amb el Pau Vituri i també el control de som amb el Roger Benet.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barcelona supera 1-0 al Sevilla amb un golaç de Pedri i ja és segon a la Lliga, empatat a punts amb l'Atlético i amb l'equip de Lopetegui, però amb un partit pendent. Els blaugranes són a 12 punts del líder del Real Madrid. Avui a les 9 i sense RDT, Real Sociedad Espanyol. El seleccionador neerlandès de futbol masculí i exentrenador del Barça, Louis van Gaal, ha anunciat que pateix un càncer de pròstata molt agressiu. Malgrat la malaltia, la seva intenció és dirigir la selecció neerlandesa al Mundial del Qatar a finals d'any. Aleix Espargaró ha guanyat el seu primer gran premi de MotoGP i també el primer d'Aprilia. Va ser ahir a l'Argentina, acompanyat al podi per Jorge Martín i Àlex Rins. Vietti i Sergio García es van imposar a Moto2 i Moto3, respectivament. El Barcelona ha guanyat la Copa del Rei de futbol sala a la tanda de penals. Ho ha fet amb polèmica, ja que el porter del Pozo va aturar un penal que donava el títol als murcians, però l'àrbitre el va fer repetir a posteriori. I Carlos Alcaraz ha guanyat el Masters 1000 de Miami. El primer de la seva carrera, el tenista murcià va superar ahir el noruec Casper Ruud per 7-5 i 6-4. I aquí a l'Hotel Suís.
Què es comenta la recepció?
Passarem ara pel Pireu, per últim cop amb el Pau Vituri, també l'eliminació de l'equip masculí de l'Astralpool de Waterpolo, el Sabadell a 2 punts del play-off, que es diu aviat també, té un déu-n'hi-do la reacció de l'equip de Pedro Munitis, i el seu filial, sense ascens matemàtic, de moment.
L'actualitat de la primera ref.
Del primer, el novè classificat, només el Villarreal B i el Castilla van guanyar. Això ha comprimit molt. La classificació, com diem, el Sabadell és a 2 punts del play-off i això que és desè encara. L'escletxa amb la part baixa ja és de 7 punts, però això sí, demà passat es posa el dia al Sevilla Atlético visitant el Costa Brava. Si guanya el camp del penúltim, el filial sevillista pot sortir del descens i la distància del Sabadell respecte a la cua seria llavors no de 7, sinó de 5 punts.
La notícia curiosa.
Toxicologia determina que Erika Vidal i el donant del seu fetge no són família. Per tant, no seria el seu cosí, com deia el francès, l'exfutbolista Sandor Rosell i l'exdirectiu Castillo estarien sent investigats per tràfic d'òrgans, segons recull el seu portal web El Periódico.
I a les xarxes socials.
D'una banda, @pucurull a Twitter, tal dia com avui, de 1943, el Sabadell va pujar a primera divisió. Des de llavors hi ha estat 14 vegades, 14 temporades. I de l'altra, també destaquem el gol del Cristian Ramírez, buc insígnia del Sabadell inclusiu, com va narrar ahir l'espíquer de la nova Creu Alta, Jaume Quero. En el xut des del mig del camp va fer un autèntic golaç i ho va celebrar corrent al més pur estil Usain Bolt, la distància entre el mig del camp i el córner, on l'esperaven la resta d'integrants de la penya CES Inclusiu. Al seu perfil de Twitter, @CESInclusiu, podeu recuperar aquest moment.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos exarlequinats, Williams Velázquez, va passar en pena ni glòria, per aquí per Sabadell, i també Antonio Domínguez, molt més protagonisme de l'Andalús, i també una ex de l'Astralpool femení, Pili Peña.
l'enquesta.
I acabem preguntant-vos pel millor del Sabadell Albacete d'ahir. MVP946, MVP946, és l'etiqueta que heu de fer servir a Twitter per dir-hi la vostra. Abans de les dues estava fent tot el recull ara mateix al Sergi Park. De moment guanya Aguza, seguit de l'Aleix Coc.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Encara no arriben a 9 els minuts que hem consumit ja des de la 1 en punt, en directe aquí a Ràdio Sabadell, l'Hotel Suís del dia 4 d'abril. Marxem ràpidament fins a l'aeroport d'Atenes. Divendres ja ho fèiem en la prèvia d'aquesta Final Four, ara, perquè d'aquí a uns minuts s'ha d'enlairar l'avió que ha de portar l'Astralpool Natació Sabadell Femení de tornada cap a casa, cap al Prat. Per tant, torno a saludar-lo a veure si ha millorat o no el seu grec. Calimera, Pau Vitorí, és així, oi?
És així, és així. Calimera, Adriana Arroyo, com estàs?
Bé, jo bé. Esperant a veure vosaltres com va el vol, com estan els ànims, sobretot, després de la derrota d'ahir a la final contra l'Olympiacos per 11-7.
Mira, doncs estem a aproximadament 3/4 d'hora, perquè sortia el vol, ara ha arribat l'avió, de fet, que cobria el trajecte Barcelona-Atenes, i per tant, doncs, en uns minuts ha de començar l'embarcament, i res, a tocar de les dues, hora de Sabadell, a les 3, hora d'aquí de Grècia, doncs farem el trajecte de tornada. Les cares, doncs, bé, podríem dir que s'ha digerit ja la decepció d'ahir. Sí que és veritat que després del partit hi havia moltes cares llargues, però avui ja era una altra pel·lícula. A més, una escena curiosa, perquè s'han retrobat a l'hotel de concentració amb Ekaterina Tankeva, amb la russa, amb la boia russa, que la temporada passada militava a l'Astralpool. Enguany ho fa el Vuli Akmeni, per tant, doncs, alguns somriures entre les integrants de l'Astralpool. Pel que fa al partit, doncs, ahir ho vam explicar en directe, poc se li pot retreure a les de David Palma, que al final van competir de tu a tu contra el vigent campió, un autèntic equipàs, aquest Olympiacos. La clau del partit, sobretot, aquest 3-0 de sortida, que va pesar moltíssim, el club va anar tota l'estona a remolc, i sí que és veritat que al final de la tercera part el club té dues possessions per situar-se només un gol, per ficar pressió a les gregues, però aquí les canadenques no van estar massa fines en atac. Per cert, tant Mònica Egens com Gurpreet Sohi amb maletes gegants per tornar directament ja cap al seu país. Comencem escoltant, si et sembla, Adri, a Maggie Steffens, que la podíem també sentir ahir al descans del partit del Centre d'Esports, dient simplement que l'Olympiacos havia estat millor que elles.
Felicidades a Olympiacos, ellas fueron lo mejor equipo hoy y estoy agradecida de mi equipo, de la lucha que tuvimos hoy con este ambiente, como el mundo contra nosotras. Y hoy no estamos arriba, no estamos como es, en lo más alto, pero... Ya, tenemos muchas cosas para mejorarnos y felicidades, y estoy feliz que, mira, es un deporte de equipo.
Doncs digerint aquesta derrota, ho vam escoltar durant tota la Transmi, Pau, la pressió ambiental que al final ens donava espai, per exemple, al vostre descans per repassar des de la nova Creu Alta les alineacions del Sabadell Albacete, i el contrast era brutal entre la gentada de por que hi havia a la piscina allà al Pireu i l'ambientàs de gala que hi havia, i evidentment una nova Creu Alta encara en silenci amb els primers aficionats entrant al temple, i per tant la diferència d'ambient era significativa, i crec que aquesta pressió ambiental va jugar un paper fonamental, eh?
Sí, va ser absolutament cridanera, eh? Jo no havia viscut en un partit de waterpolo res semblant, i mira que hem viscut i hem narrat molts partits des de la Bombonera, però el que es va viure ahir aquí al Papastratio va ser increïble. Insisteixo, no tinc la xifra oficial, però més d'un miler de persones hi havia segur. De fet, m'ha cridat molt l'atenció una dada que he trobat a les xarxes, tu el coneixes també segur, Adri, un tal Eldrick.
Sí, home, i tant.
A les xarxes, al Twitter, que deia que les últimes 11 fases finals on l'organitzador va jugar el partit que decidia el títol, el va guanyar. Que l'últim que va trencar aquest factor piscina va ser l'Horizonte a Quirixi l'any 2005. Per tant, és que és molt, molt, molt difícil guanyar una final fora de casa, i més amb aquesta pressió ambiental. El tècnic David Palma deia precisament això, que al final, doncs, es fa molt, molt difícil poder donar la sorpresa en aquest tipus d'escenaris, i sense que fos decisiu ni molt menys, sí que és veritat que va haver-hi alguna decisió arbitral que va rebre sobretot la Maica García, la boia, una mica discutible.
És molt complicat, i més en una piscina així, no? Que van... O sigui, al final això engresca molt a la jugadora local, fot molta pressió als àrbitres. Hi ha alguna situació que, bueno, potser no, la tercera expulsió de la Maica, ja que està amb les mans aixecades, i es veu clarament que la van a buscar, no? I portem dos partits superimportants amb la millor bolla del món al carrer, no? Perquè al final la busquen i acaben caient, no? Sí que és veritat que tampoc puc dir que avui no hem guanyat per culpa de l'arbitratge. Hem tingut opcions i no hem ficat, o sigui, res a dir.
Ara que parlava el David Palma de la Maica García, no ha estat un cap de setmana precisament plàcid, per la bolla sabadellenca?
No, ni molt menys. Vull dir, ho hem anat explicant, ha hagut de jugar amb una fissura a les costelles. Anava totalment infiltrada, acabava els partits cau, la pobra, entre tanta pastilla i tant dolor. A més, se li suma que Marche Keuning no ha jugat amb aquesta lesió a l'espatlla, que la Maggie Stephens no està al 100%, que les canadenques doncs, no han tingut un paper tampoc massa destacat, anem a dir-ho així. I per tant, com deia el mateix Palma, no ha estat el millor context per preparar tota una Final Four.
Marxem satisfetes i els entrenadors satisfets de les jugadores que han donat el seu 100%, però no hem arribat bé. Hem arribat aquí molt marmades físicament, ens ha costat, i no podem estar satisfets. O sigui, la veritat, no hem arribat en el moment òptim, hem patit molt. La Maica medicant-se, o sigui, que no es pot fotre excuses, no? I estic content perquè hem donat el 100%, però al final, a vegades, les coses venen com venen i les d'afrontar. Estic orgullós de la feina que han fet, no?
Doncs orgullós, David Palma, de la feina feta per les seves jugadores. Recordem, amb una Judit Forca absolutament estel·lar a les semifinals, explicades aquí també a Ràdio Sabadell des del Pireu pel Pau Vituri. Del 9-3 es va passar el 9-8 final, però bastant controlat el partit de semifinals contra el Plebiscito Pàdova. Ahir aquesta derrota 11-7 a la final contra l'Olimpiakos del Pireu. A tot això, Pau, com queda el palmarès de la competició?
Doncs mira, segueix al capdavant l'Horizonte de Catània amb 8 títols, per darrere hi ha l'Astral Pool amb aquests 5, i ja se situa com a tercer l'Olimpiakos amb 3, els anys 2015, 2021 i ara 2022, empatat amb dos neerlandesos, amb el Nereus i el Gouda, que els van guanyar els anys 80-90.
De fet, al final... Pau, perdona, a dues de les tres finals de l'Olimpiakos contra el Sabadell.
Sí, correcte. Al final doncs, queda aquest mal regust perquè el club només havia perdut dues finals, una aquí, com dèiem, fa 7 anys, l'any 2015, però bé, al final, vista en perspectiva, una mica en la línia del que deies començant el programa, Adri, la Mati Ortiz reivindicava també que al final s'havia jugat la 8a final en 11 anys.
A veure, ens esperàvem que seria una final complicada. A més, aquí, a l'Olimpiakos, ja havíem jugat el 2015, ja sabíem com això funciona i, bueno, sí que és veritat que tenim experiència, però, bueno, al final començar així doncs, no ajuda i, evidentment, s'han de millorar moltes coses. Estic orgullosa del meu equip i de tot el que hem fet i el camí no és fàcil per arribar fins aquí i, al final, doncs això, no? És una final d'Europa que ara costa valorar-ho, però, bueno, és important estar aquí també.
Doncs, sens dubte, com deia la Mati Ortiz, perquè al final feia 3 anys, que el club també és cert que no jugava una final de l'Eurolliga. Escoltem, Adri, una més del David Palma, ara que ja es comença aquí a formar la cua per quan s'embarcar.
Em fas patir amb això, escoltant no, aquí els avisos per darrere.
Tot controlat. De fet, de la plantilla de l'Astral Pool, aquí a prop tenim a les dues canadenques i poc més. La resta deuen estar encara dinant. Dèiem que al final l'Olimpiakos, el que està clar és que és el gran dominador a Europa, que està marcant el camí ara mateix, que porta aquests dos títols seguits, que la jugadora més veterana de l'equip té 27 anys, que tenen aquesta base de la selecció grega i després li afegeixen el talent de tres estrangeres. I li preguntàvem també al David Palma si és el model a seguir, o si té previst que el Club Natació Sabadell, amb tots els rumors que han sorgit en les últimes setmanes, amb el possible fitxatge d'Helena Ruiz, el possible retorn de Bea Ortiz, es pugui tornar a marcar aquest camí aquí a Can Llong.
Nosaltres aquí és la cinquena temporada, després de la segona hi ha l'inversió per part d'altres clubs nacionals que fan que perdem jugadores, no les podem mantenir, que vam a Mataró, a Terrassa, a Medi, que és superpositiu per la nostra lliga, però a nivell de competició europea ens complica aquí el anar al tu contra tu contra equips com Kirishi o Olympiacos, que tenen la base aquesta de 7-8 jugadores. Estem treballant, igual l'any que ve estem allà.
Doncs el discurs de David Palma al voltant de la pròxima plantilla, del pròxim projecte i d'aquesta idea d'equiparar les plantilles aquí a casa, però amb aquest peatge també quan surts fora, quan competeixes a Europa. Amb els avisos de fons et pregunto l'última i et deixo embarcar, eh? Com deia el Roger Benet, aquesta embarcadeta, i picava d'ull des de l'altra banda del vidre, perquè escoltem ja allò, l'escol, últim avís als passatgers del vol cap a Barcelona, però vaja, encara li queda un repte, no?, el femení del club aquesta temporada.
Sí, a més, anirem per feina, perquè a més és el meu grup, el que ha d'embarcar, el grup 1, el que li agrada al Joan Fàbregas, el grup 1. Sí, el play-off de la Lliga al final força, força enverinat, perquè veurem com es recupera l'equip d'aquest esforç i d'aquest pal també, perquè dijous a les 8 del vespre hi ha Can Llong, el primer partit de la semifinal del play-off de la Lliga davant el Mediterrani. I si tot va com ha d'anar, doncs és d'esperar que la setmana que ve s'acabi jugant el títol a l'equip sabadellenc contra el Mataró. I ja sabem que aquesta temporada les de Dani Ballart doncs, tenen força menjada la moral, aquest Astralpool, en els partits, sobretot, que s'han disputat precisament a Can Llong.
Doncs veurem com acaba la temporada, a diferència del masculí, que ja l'ha acabada i que ho repassarem ara. Pau Vituri, records a la gent de l'aerolínia. Tu has dinat, no, ja?
Sí, una amanida grega i un iogurt grec.
Vinga, va, has anat millorant el grec, per això saps com es diu, sí. Per acomiadar-se, com és?
Ostres, per acomiadar-se no ho sé. Si vols et dic gràcies, que és efaristó.
Aquesta sí que la sabia, te la vaig dir en antena, el divendres.
Sí, sí,
que...
sí, aquesta l'he posat en pràctica.
Bé. Pau Vituri, bon vol de tornada. Salutacions per aquí també, una abraçada.
Una abraçada, adéu.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
El teníem divendres aquí a l'Hotel Suís, a meitat de l'Hotel Suís, quan acabava d'aterrar de posar peu a Grècia per primera vegada a la seva vida al Pau Vituri, i ara gairebé apurar més era impossible, ja pujant dalt de l'avió que ha de tornar a l'expedició del Natació Sabadell amb aquest subcampionat d'Europa. Cap a casa no va poder ser ahir, però com a mínim segones, una nova final europea d'experiència per l'Astralpool femení. Més enllà d'aquesta derrota de les noies d'or del club ahir a terres gregues, els que també disputaven un partit crucial eren els nois de Quim Colet, que s'enfrontaven al CNB amb la necessitat de guanyar per forçar el tercer partit de les semifinals. Això era divendres, intentàvem ser-hi també a la Nova Escullera ahir en el tercer definitiu, i la moneda va caure cap al mateix cantó que contra l'Olimpiakos en el cas de les noies, és a dir, en contra del Natació Sabadell. Els sabadellencs van caure d'un per un ajustat 12-13 a Can Llong en un partit molt igualat, on fins i tot van tenir l'oportunitat d'empatar a l'última jugada i enviar l'enfrontament als penals, però van desaprofitar aquest xut decisiu. D'aquesta manera, els de Quim Colet posaven punt i final a una temporada segurament de manera prematura respecte al que volien, que era jugar la final contra l'Atlètic Barceloneta, però igualment en una temporada per emmarcar, en la qual han arribat a la final de Copa, s'han classificat per la Champions de l'any vinent, i el més important de tot, s'han endut l'Alent Eurocup per primera vegada en la seva història. Fa justament 7 dies clavats els teníem aquí en aquest mateix estudi a l'Edu Lorrio i el Quim Colet amb el trofeu d'aquesta segona màxima competició continental. L'Oriol Ferran hi va ser a la Finet Work Aquatics en aquest segon partit de la sèrie, i al final va fer una mica de balanç amb el tècnic Quim Colet un cop ja finalitzada no només el partit sinó també la temporada.
Amb Quim Colet, després de la derrota contra el Promotació Barcelona per 12-13, què ha passat avui? Què ha faltat?
Bueno, aviam, jo crec que hem fet un partit clarament per no perdre'l, això està clar. No sé si guanyar-lo, però com a mínim empatar i anar als penals en aquest partit. Aquesta és la veritat. Bueno, en moment, per l'empat i tal com ha anat el partit, ens ha faltat una mica d'encert al final amb un parell de situacions que no les hem fet. L'altre dia ens va passar el mateix. També és cert que en un moment determinat que estem en el partit, doncs, bueno, està clar que ells tenen molt bombolla i tal, però crec que hem rebut un correctiu, diguéssim, massa important, amb massa diferència, diguéssim, no? O sigui, ells poden tindre el millor boia del món, però, bueno, nosaltres no tenim els pitjors boies del món. En un partit igualat com va així, crec que això desequilibra molt la possibilitat de guanyar el partit, aquesta és la veritat. Però ja et dic, no crec que haguem merescut perdre el partit.
Suposo que parles de la diferència en exclusions, no?
Sí.
Hi ha hagut un moment, fins i tot, que hi ha hagut un parcial de 7 exclusions pel Sabadell i només una pel Barcelona. Això és el que ha acabat determinant el partit?
Home, això és un fet molt important, perquè està, i això ho hem afrontat bé, vull dir, mira el resultat, no? Hem tingut que defensar moltes vegades amb un menys, i tot i amb això hem estat allà, però clar, hi ha un moment que pesa també.
Heu patit potser en excés, un excés de fatiga també per la final de la setmana passada, jugar després el dimecres, tornar a jugar avui...
Home, el que està clar és que el Barcelona ha tingut 10 dies fins al primer partit de dimecres per preparar aquesta eliminatòria. Nosaltres, evidentment, no podíem preparar aquesta eliminatòria, ni volíem, perquè teníem una final que, evidentment, en el cap de tots, i la preparació estava encaminada en aquest dia. Està clar que el calendari és el que és, i sortint de la final, doncs ens plantem a la semifinal del play-off, i està clar, vull dir, bueno, potser no estem en les millors condicions, per això et dic que a sobre, no, el Fran fora, el Bernat en gastroenteritis l'altre dia, li obren el llavi, vull dir, bueno, pues del partit de l'altre dia, que va jugar 3 minuts, s'ha tirat a l'aigua per jugar el partit. O sigui, aquestes cosetes que van sumant i no serveixen d'excusa, evidentment, però bueno, ens van sumant i ens van marmant.
Ah, ja per últim, classificats per la Copa d'Europa, guanyadors de l'Allen Eurocup, s'ha arribat a les semifinals d'aquest playoff de Lliga. Com valores aquesta temporada?
Home, jo crec que és una temporada, podríem dir, excel·lent, perquè final de Copa, com tu dius, no? Vull dir, bueno, amb un equip jove, que ja sabem que nosaltres pues, tenim el nostre programa, la nostra manera de fer, etcètera, etcètera, i aleshores, vull dir, primer, l'Eurocup és per emmarcar, vull dir, és per emmarcar, aquesta és la realitat. Després arribem a la final de Copa i, bueno, contra el Barceloneta, que ja estem veient com està jugant a Europa, etcètera, etcètera. I finalment, doncs, bueno, quedem tercers a la Lliga regular sense fallar amb cap equip dels que han quedat darrere nostre, ha sigut immaculat també, val? I ens enfrontem a unes semifinals amb el Barcelona, no diré que amb una igualtat, sinó bueno, amb el calendari que ja hem comentat, i aleshores s'ha d'afrontar. Llavors potser el partit de dimecres passat vam estar encara més desacertats que avui. El Bernat només va poder jugar 3 minuts, això encara vol dir menys rotació que la que hem tingut avui. Doncs, bueno, doncs, hem arribat, diguéssim, al límit segurament de les nostres forces en aquest moment.
Doncs moltes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò, cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Jo crec que l'equip va fer el que havia de fer ahir, és a dir, posar-se les piles des del principi, amb ocasions clares des de l'inici.
L'equip competeix, i que li falta la punteta aquesta de marcar la diferència.
Està poc acertat potser de cara a porteria, però jo crec que aporta més del que aporta l'altre. Vull dir, és un jugador, per mi, titular indiscutible.
El Tribuna Preferent s'escolta i també es veu a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
L'espai de debat de l'afició, cada dilluns a 7:45 del vespre, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Dream.
Dos minuts i mig i dos quarts de dues en directe aquí a Ràdio Sabadell. Després d'haver analitzat a fons aquest bloc de waterpolo amb l'últim partit de la Lliga, dels play-off dels nois, i també amb la derrota a la final de la Copa d'Europa, de l'Eurolliga de les noies, que volen d'aquí a res, a mitja horeta, camí de casa. Parlem del Centre d'Esport Sabadell amb la victòria 1-0 contra l'Albacete, contra el líder, de fet, ahir a la Nova Creu Alta, que acosta els de Pedro Munitis a una paraula prohibida dins del vestidor del Sabadell, del play-off. Dos punts només, ara mateix, de distància entre el Sabadell, que curiosament és desè, per tant hi ha la tira d'equips entremig del Sabadell, la part alta de la classificació, però una distància ja inferior a un partit, quan resten 8 per acabar la temporada regular. Engrescat com pocs tenim el Sergi Parc. Sergi, com estàs?
Què tal, Adri? Com estàs?
Dos puntets, de distància al play-off.
Té nassos que comencis la jornada desè i a 5 punts del cinquè classificat, guanyes contra el líder i realment, és el que deies, continues desè. És que al final la lluita serà tan aferrissada en aquestes 8 últimes jornades que queden de competició que deixa-la anar. Però sí, al final, el més important jo crec que aquí és que t'allunyes a 7 punts del descens, pels
més
porucs. De moment.
De moment.
Sí, ja sé que alguns equips tenen partits pendents.
No, ho dic perquè demà passat pots estar a 5, eh?
Sí, 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 sí.
No és
sí.
Per posar aigua al vi, però hi ha un Costa Brava Sevilla Atlético. Si el filial de Nervión guanya, la distància es redueix.
Continues amb el Dodó disposat, eh?
No encara.
No.
Estic en procés de deixar-lo.
No, que cadascú, evidentment...
Estic en procés.
Sí, sí, que cadascú... El nivell de valentia que el posi on vulgui.
Sumem 4 o 5 punts més i després ja...
No, però al final sí que és cert, Adri, que... T'has situat a dos puntets, arrencaves la jornada a 5 dels de dalt i a 5 dels de baix, que estaves entre dues aigües.
Però és que dels de dalt, Villarreal B i Castilla són els únics dels 9 primers que han guanyat, la resta no. Per tant, o sigui, més o menys la classificació és similar, perquè s'han deixat molta gent punts i això ha comprimit encara més la classificació. Però és curiós que el Sabadell, sent desè, continuï sent desè, perquè la resta dels de la part alta, per exemple, ahir estaven des d'Andorra molt pendents de Sabadell, perquè necessitaven un cop de mà de l'equip de Munitis perquè no obrís escletxa a l'Albacete, que es podia escapar a més d'un partit de distància, i nosaltres, clar, evidentment ens hi fixem en la cinquena plaça, no? En el límit del play-off. Però si mires els tres primers ara mateix, per una única plaça d'ascens directe hi ha tres equips en un punt, que també déu-n'hi-do aquesta gresca entre Villarreal, B, Andorra i el mateix Albacete.
Sí, 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 sí. És que aquí les lluites seran ben engrescadores en aquestes últimes jornades. Però el més important, Adri, al final, i mirant-s'hi cap a baix, cap a aquestes cinc últimes places que et porten cap a la segona ref, és que al final has donat un pas molt important, no definitiu, s'ha de certificar, com dius, però al final tens 43 punts. No sé quin serà el llindar de la salvació, no sé si estaran 47, 48, potser hi ha gent que els situa fins als 50. Em sembla que era l'amic Cazurreando, no?, que posava un sostre molt baix, el posava amb 43, 44 punts, si no recordo malament, fa un parell de setmanes.
A mi em sorprèn.
A mi també em sorprendria que amb aquest nivell de puntuació el Sabadell doncs, ja estaria salvat. Evidentment, veurem com van avançant les jornades. Però la sensació aquesta de que amb 4-5 puntets, més que probablement el Sabadell sí que ja ho tindrà a la mà, i és un moment que crec que tots haurien signat, no? Arribar a la jornada 31, que és la que vindrà aquest cap de setmana, i que el Sabadell estigués en aquestes distàncies tan importants ja respecte a les cinc últimes places, venint com d'on venia l'equip. I tot gràcies a aquest 1-0, Adri, d'ahir contra l'Albacete en un partit molt competit i que jo crec que reflecteix una mica l'esperit d'aquest equip, que davant de qualsevol rival no s'arruga, que el competeix de tu a tu, i ahir venia tot un líder Albacete que duia 10 jornades invicta i que al final el va saber guanyar 1-0 i per mi, durant molts moments del partit, va ser molt superior a ell.
Doncs de seguida anem amb l'anàlisi del partit com a tal, però així d'entrada. No reproduiré el civil que feia servir tu ara, perquè tampoc és ben bé això, però Pedro Munitis pronuncia o no les paraules play-off?
Ni de broma. No s'atreveix a pronunciar-ho de moment. O no s'atreveix o no vol, millor dir.
Crec que no és per valentia,
sí,
però...
No, correcte, rectifico. No és per valentia, sinó perquè no vol sentir-ne parlar, sobretot per aquell tema dels orígens, no?, que comentava fa una setmaneta, de centrar-se en el partit a partit, de no mirar més enllà, de no mirar de les conseqüències que pot tenir el guanyar, empatar o perdre, i així mantenir el discurs, perquè en roda de premsa, si et sembla, comencem a escoltar ja el tècnic càntabre, l'entrenador del Centre d'Esports, preguntar-li sobre totes aquestes circumstàncies, no?, que el Sabadell s'ha apropat de valent al play-off, però Pedro Munitis responia això.
A ti te la permito que la digas, ahí dentro no, porque no nos beneficia, ni lo necesitamos. Insisto otra vez con lo mismo. Cada vez que hemos empezado a enfocar en otra cosa, que no sea competir, lo único que hemos hablado hoy antes de empezar el partido, o en la charla prepartido, es que no sabemos ni contra quién jugamos, ni en qué posición está, ni nos importa. O sea, lo único que sabemos es que nos enfrentamos en equipo, que tenemos trabajo durante la semana, las cosas que hace y las que tenemos que hacer nosotros para ganar el partido.
Jo insisteixo en la idea. 24 punts queden, 2 de distància respecte a la part alta. Arribarà el moment en el qual el Sabadell es jugui tant de bo que sí, entrar-hi o no. Per tant, és evident la mentalitat que vol inculcar de portes endins al vestidor Pedro Munitis. Però també és evident que, evidentment, encara que no es xerri, es comenti, es parli, els jugadors veuen la classificació, tothom és conscient, l'entorn al final és que és la salsa del futbol, i segurament en aquestes estem ara mateix, no? Comentant que si ara mateix hi ha menys d'un partit de distància respecte a la part alta, que si ara visitem el fanalet vermell, o sigui que al final aquest punt d'il·lusió a l'entorn és més que evident que la paraula play-off es pronuncia i de quina manera.
I sobretot també, Adri, perquè al final, i jo comentava l'altre dia, no?, que aquest equip ha demostrat quin nivell té, no? No m'atreviria a dir que el Sabadell té la millor plantilla del grup 2 de la primera ref, però jo
m'atreviria a dir que no la té, segur.
I possiblement no la té, però jo sí que m'atreviria a dir que té una de les millors plantilles del grup i probablement, almenys per mi, opinió personal, i vistos ja molts partits amb aquestes 30 jornades que duem, molt possiblement per mi el Sabadell té una de les 5 millors plantilles del grup. Per tant, amb aquest nivell, amb aquestes capacitats, al final és inevitable doncs pensar que sí, que el Sabadell té doncs aquest nivell per poder seguir escalant posicions i somiar amb el playoff, almenys des de l'entorn o des de, per què no, els mitjans de comunicació o des de qualsevol periodista de forma individual, i jo m'incloc aquí.
Vols que canviem els rols aquest vespre? Presento jo el tribuna preferent i tu vens a opinar. Ho dic perquè t'estàs mullant bastant. No, dic, si vols venir a opinar...
Aprofito ara per opinar una miqueta perquè després el tribuna preferent
serà moderador,
els
altres. Sí, pas de moderador. Avui, a partir de 7:45 del vespre, al Twitch de Ràdio Sabadell i també a l'antena, el Pau Vituri, el tenim tornant de Grècia, com escoltàveu ara, i serà el Sergi Parc qui s'encarregui de moderar aquesta tertúlia amb bons tertulians avui també. No faré spoilers, però la veritat és que tindrà de tot una mica, de la primera plantilla i fins i tot també donant un cop d'ull a l'obrador Arlequinat a Olímpia. Però entrant al partit com a tal, és que per molt que digui Rubén de la Barrera, que el vam escoltar una estona ahir al Sabadell en joc i no vaig acabar de comprar-li massa el discurs, sobretot de la primera meitat, que com dèiem després fora d'antena, home, si ho compares amb el segon temps que es va marcar el seu equip, evidentment sí que van estar millor en el primer, però ja va estar prou competit el partit, i jo crec que en la línia del que deia el Juanje Rodríguez, ahir analista, un comentarista de luxe, el que vam tenir ahir al Sabadell en joc i vam gaudir molt amb ell.
Passar pipa amb ell.
Sí, la veritat és que és un tio catxon, d'un tio que en sap, que la remena, i que ahir deia, és que per mi és una victòria justa, i crec que és un argument que li compro al 100%.
Jo també li compro, perquè sí que és cert que a l'inici del partit potser l'Albacete va estar una mica millor, sobretot va haver un tram entre el minut 5, minut 15 aproximadament, on sí que l'Albacete potser va sotmetre una mica el Sabadell, no? Amb arribades per les bandes, recorda aquella ocasió de Boyomo, després sí que és cert que va tenir una Quique Márquez a les acaballes de la primera part, i per
sí, però,
part del
mira,
Sabadell...
Em feien una reflexió ahir, quants xuts a porta té l'Albacete
sí,
ahir?
Ho estava pensant ahir, que Emilio Bernat va tenir poca o cap feina.
I tot i així es va complicar la vida en alguna sortida.
En alguna sortida, sí.
Caçar papallones en algun moment. Però xuts entre els tres pals, fins i tot l'última ocasió en el 90 i escaig sí, de Jordi Sánchez, que va sorprendre Quique a la falta, en comptes de xuta directa, habilitar Jordi Sánchez, aquell xut també surt desviat. O sigui que al final són ocasions clares, però xuts entre els tres pals ni un.
I en canvi Bernabé sí que, per exemple, va haver de treure el xut de Dani Sánchez, que és veritat que va xutar amb la dreta en aquesta primera part.
Caixa també a la segona.
Amb poc angle, per tant sí que va tenir més feina al final el porter de l'Albacete, que no pas Emilio Bernat, que com dius, al final xuten entre pals de l'Albacete molt poca cosa.
I la sensació de comoditat del Sabadell, que al final és una de les coses avui en el cafè de la ràdio amb la Mireia Sanz, en el meu espai aquell que normalment en el postpartit em deixen dir quatre bajanades, opinava això, que al final una de les coses on més ha millorat el Sabadell des de l'arribada de Pedro Munitis és la comoditat quan no té la pilota, la sensació que no necessita ser dominador de l'esfèrica per trobar-se a gust en el terreny de joc.
Totalment d'acord, i a més amb un equip com l'Albacete, que li agrada tenir la pilota, doncs potser cobra més importància, no?, aquest fet de sentir-te còmode quan no tens la possessió. I durant aquesta primera meitat, on l'Albacete va estar millor que a la segona, i el Sabadell també és veritat que va anar de menys a més per mi durant el partit, potser el punt dèbil del Sabadell va ser el costat esquerre, que durant la transmi ho estaven comentant, que semblava que totes les jugades d'acció passaven pel costat de tribuna, no?, per la zona que teníem més a prop nosaltres també de la cabina de transmi.
Apuntem el nom.
Sergi García.
Sí, home, sí, Julio Alonso també és d'aquí, és de Terrassa, és de la comarca, vaja, però sí, sí, Sergi García, el fill del Flaco, el fill de Jaume García, jugador sorgit, entre d'altres, del Mercantil, sabadellenc, i que està fent un tros de temporada que jo no sé si hi haurà prou calés o no per poder signar-lo, desconec la seva situació contractual allà al Albacete, però un jugador jove, un tio en planta i un tio que està demostrant tenir habilitats de sobres per poder algun dia, no sé la temporada, però ja que tu et mulles en temes d'opinió, a mi m'agradaria veure Sergi García algun dia amb la samarreta del Sabadell.
És alt, té bon físic, és ràpid, se'n va dels rivals, és ambidextre fins i tot, Sergi García, és que ho té pràcticament tot, és un tros de futbolista, i ahir sí que és cert que això, durant la primera part, per aquest costat esquerre ens va fer mal. També és veritat que amb les incorporacions de Julio Alonso, no, vol lateral a l'esquerra també que té l'Albacete, i que ho comentava el Juanjo també durant la transmissió, que Manu Fuster molts cops venia a volcar-se cap a aquest costat, i en aquestes jugades de superioritat és veritat que l'Albacete doncs, sí que va percutir i va començar a fer mal doncs, això durant la primera meitat al centre d'esports. I per això aquí mà d'entrenador Pedro Munitis al descans va introduir un canvi, que tampoc és que sigui molt amant de fer canvis Munitis ben aviat, hi ha partits que s'ha esperat doncs, fins al tram final, i en canvi ahir, doncs això, en el temps de descans va introduir Òscar Rubio, que tornava a jugar amb l'equip després d'un mes i mig fora. L'últim partit va ser precisament el de la primera volta al Albacete, quan allà es va trencar i des de llavors no jugava. Va entrar Òscar Rubio per Dani Sánchez, Muguruza va avançar la seva posició, Òscar Rubio en el lateral dret. I aquí el Sabadell va sortir guanyant, perquè Sergi García ja no va fer tant de mal, més enllà d'un parell de jugades aïllades. Aquí el Sabadell va millorar molt defensivament. I de fet, aquest canvi l'explicava Munitis en roda de premsa.
Nos estaban haciendo daño por nuestro lado derecho. La diferencia física a lo mejor nos estaba penalizando en cuanto a bueno, pues la diferencia de centímetros y de peso en algunas situaciones entre Sergi y Mugo, y bueno, creíamos que corrigiendo esto, bueno, podíamos igualar el partido y decantarlo a nuestro favor, y bueno, la verdad que la segunda parte hemos estado mucho mejor.
Cinc minuts i arribarem a tres quarts de dues. Tot això a la primera meitat. A la segona, que és quan va arribar el gol, per mi van erigir-se dos futbolistes per sobre de la resta, els dos més votats, de fet, de moment a l'MVP. Teniu 20 minuts encara per dir-hi la vostra a MVP946 a través de Twitter. D'una banda, Aleix Coch, de l'altre, Sergio Aguza. Un, sent el timoner del mig del camp, l'autor del gol al final, i l'altre és que, què hem de dir a aquestes alçades, Sergi Parc, del Capi?
És que si no va ser l'MVP, doncs el segon, perquè Aguza va fer un partidàs, perquè és que Aleix Coch, ho comentàvem ara a la redacció, imperial és la paraula que sempre ha d'anar acompanyant a aquest nom i cognom. Aleix Coch, imperial va estar. I això que tornava de sanció, no va jugar la setmana passada a San Fernando per acumulació de targetes, i és veritat que quan Guillem Molina i Teo Quintero juguen a l'eix de la defensa, realment s'han mostrat sòlids en els dos tres partits que han hagut de jugar junts, però quan està Aleix Coch et dona aquesta tranquil·litat. Ahir un altre cop el seu cap tenia un imant, ho refusava tot, va ser el líder, com diem, de la rereguarda arlequinada, i l'Albacete doncs es va trobar una vegada i una altra amb la força del tarragoní. Pedro Munitis, també en roda de premsa, destacava la importància de la figura del capità.
Lo de Aleix es volver otra vez a lo mismo, me repito otra vez lo que supone Aleix para mí como entrenador, para la plantilla como capitán y como jugador, que yo creo que es de un nivel pues muy muy alto, y lo demuestra partido tras partido. No solo lo que hace él, sino que lo que está cerca, bueno, pues lo mejora y le da mucha tranquilidad.
I més veus. Després d'escoltar Pedro Munitis, l'altre central va ser Guillem Molina, que també va fer un partit sòlid, va estar sencer, però al final és veritat que al costat d'Aleix Coch, imagino que per un defensa central, doncs tot deu ser més fàcil. Guillem Molina, també parlant del fet de jugar al costat d'Aleix Coch, però tampoc s'oblida de Teo Quintero. Diu que quan juga amb el futbolista d'origen veneçolà, doncs també se sent còmode.
els tres ens coneixem molt bé dins del camp. Jo crec que la demostració està, per exemple, la setmana passada que va jugar amb Teo i em vaig entendre molt bé, i avui que he jugat amb l'Aleix també, i al final a qui li toqui jugar ho farà molt bé, segur.
I l'altre nom propi, el que dèiem, Aguza, primer gol, amb la samarreta arlequinada, gol olímpic, és cert que la pentina Quique, circumstàncies similars, podríem dir, a Caixa contra el Costa Brava, vam haver d'esperar l'acte, però com que la centrada anava amb tota la mala bava del món, directa cap a la porteria, interpreta l'àrbitre que, tot i que evidentment emprenya a Bernabé Bargant, que per mi se la segueixen passant de totes totes, però aquesta falta de comunicació entre Quique Márquez i el seu porter, al final acaba donant-li a Aguza el gol, no només pel gol sinó pel partit en general, molt bé ahir Sergio Aguza una altra vegada.
T'anava a dir això, que al final el gol potser va ser el premi, la cirereta al pastís a una nova gran actuació del de Viladecans. Ja t'avanço, Adri, que em sembla que l'MVP el guanyarà ell. Hi ha vots també una mica repartits, però Sergio Aguza de nou va fer un partit molt complet. Em sembla que també el destacàvem fa un parell de setmanes en la derrota contra el Castilla, que va ser un dels jugadors això que es va mostrar més sòlid, però tant en tot el que et va portar en atac, més enllà del gol, com sobretot per mi en la defensa, sabent llegir molt bé les transicions de l'Albacete, sabent ocupar els espais, per mi Aguza va fer un partidàs. I ja que parlem d'aquesta solidesa defensiva d'Aguza i veníem de parlar també de com de bé va estar Aleix Coc, Pedro Monitis també destacava això, el sacrifici defensiu de tot l'equip, i ho anava destacant línia per línia, des de la defensa fins als davanters i també la de mig del camp, on va jugar Sergio Aguza al costat de Yago Indias.
Y luego la línea de medios, pues lo mismo, Dani en primera parte y Jacobo, y luego cuando entra Boni con la intensidad que entra, y cuando subimos a Mugu, y bueno, yo, los medios centros ni te cuento, los laterales, o sea que es, mira, para ganar a un equipo como el Albacete, o están los 22 jugadores de la plantilla con esa intensidad y defendiendo los de fuera y los de dentro y animando, o es imposible sacar los tres puntos.
Per cert, ja que parlem d'aquesta parcel·la de mig del camp, Adri, saps que Yago Indias va haver de ser substituït, va entrar Facu García en els últims minuts. Estava tocat Yago Indias en el moment que es va retirar del terreny de joc, que de fet va donar tota la volta al camp i va ser ovacionat per tot el públic present. En principi no té res greu. És veritat que Munitis deia que hi havia una mica de tot, que el canvi era que ja el tenia una mica al cap i que alhora Yago Indias ja no podia més. Va acabar tocat, però com diem, a priori no ha de ser res greu i no ha de tenir problemes per estar aquest dissabte contra el Betis Deportivo.
El canvi al que fa referència a l'entrada Facu García, també a última hora la de Teo Quintero per acabar d'apuntalar aquest marcador, tot i que el Sabadell tampoc es va tirar cap enrere, amb 1-0.
No, tot i aquests canvis que dius, a mi el que més em va agradar del Sabadell d'aquesta segona part és que amb l'1-0 i contra tot un Albacete el més fàcil era replegar-se, i en canvi va tenir arribades a l'àrea rival i realment l'Albacete no et va sotmetre allò de tancar-te a la teva pròpia àrea durant molts minuts, i de fet jo crec que l'únic que ens surt d'allò de veritat va ser aquesta última ocasió que comentaves amb aquesta jugada d'estratègia, que no ens la veiem a venir ni nosaltres, em sembla, ni el cos tècnic ni els mateixos futbolistes del Sabadell, aquest servei de falta de Quique Márquez, em sembla que era, no? Cap al costat esquerre, en lloc de picar la falta directa o de penjar-la, i per allà va arribar Jordi Sánchez i per sort no va arribar a marcar. Munitis, Adri, adverteix que aquestes coses no s'han d'evitar perquè els petits detalls són els que poden decidir aquests partits.
La igualdad que hay en este grupo, al final se acaba decantando un partido hacia un lado, hacia otro, por pequeños detalles, pero bueno, ya te digo que creo que el equipo ha hecho un buen partido, una mejor segunda parte. La jugada más peligrosa ha sido en el último minuto, en ese balón parado, otra vez que no tapamos por fuera y a punto de que se nos escapen tres puntos en el último minuto. Tenemos que estar más concentrados, sería una pena que por un detalle de estos a última hora se te vaya, pero que hay tanta igualdad que los pequeños detalles decantan el partido hacia un lado o hacia otro.
Doncs un Munitis que tornava a la banqueta i després de dos partits de sanció al Temple veníem d'uns arbitratges que no acabaven de fer el pes a l'afició, i l'altre dia les coses com són al Sabadell a Sant Fernando va sortir força ben parat en aquest sentit. Ahir, en línies generals, poca polèmica, més enllà de nombroses targetes que va veure el centre d'esports, a més una d'elles amb conseqüències, de seguida ho comentem amb el Sergi Parc, però si el Sergi està engrescat, ni us imagineu com està ara mateix el Joan Fàbregas, amb la possibilitat de poder arribar fins i tot al play-off a Terres Gallegues. Ell no parla per això avui de l'equip de Munitis, sinó de l'àrbitre, de Manuel Ángel Pérez Hernández, com sempre, en el postpartit aquí a l'Hotel Suís. Aquest és l'anàlisi arbitral del Joan.
L'encarregat de dirigir el Sabadell Albacete va ser Manuel Ángel Pérez Hernández, àrbitre madrileny de 32 anys, que ja comencem a conèixer una mica, ja que és la tercera vegada que ens el creuem aquesta temporada. Les dues primeres van ser com a visitants, contra el Sevilla Atlético i la Balompédica Linense. I la veritat és que Pérez Hernández és un àrbitre fiable, amb un estil reconeixible. Controla els partits amb comoditat, sap tallar arrel els conflictes i transmet credibilitat. A vegades peca de prepotent en algun dels gestos que fa, però no podem oblidar que és del Col·legi Madrileny. El partit d'ahir a la Nova Creu Alta era una prova de foc que va superar amb escreix. No va ser fàcil lidiar amb l'altíssima intensitat dels jugadors, però les 6 targetes que va treure van ser claus per rebaixar la tensió. L'únic però a l'actuació d'ahir és una groga molt clara que no va treure Dani Sánchez després d'aplicar l'avantatge. En el còmput global, un arbitratge notable que va passar desapercebut. Pérez Hernández no és un d'aquells àrbitres alts, atlètics i elegants, i això li va en contra, però considero que, si es consolida la categoria, pot arribar a ser un bon candidat a l'ascens. De moment, però, el deixem a la part alta del grup 2.
Com el Sabadell, a dos puntets del play-off i aquí aspirant a més. Aquesta anàlisi arbitral del Joan Fàbregas, com cada dilluns, el tindrem un parell de setmanes a la nevera. Per això el Joan, a partir d'ara, descans merescut. No, res. O sigui, al final que s'ha guanyat. Un període de descans, també. Tornem al principi. Dèiem, dos punts de distància respecte a la part alta de la classificació, després de guanyar 1-0 un equip de la zona alta, el que està més amunt impossible. El primer, l'Albacete Balompié. I ara toca aquell partit que els més porucs sempre tenim subratllat, perquè anem a jugar contra un Betis Deportivo despenjadíssim, que de fet pot convertir-se en equip de segona ref aquesta mateixa setmana. O sigui, el Sabadell podria fer descendir el filial bètic, convertint-se així en el primer equip que baixa, ja matemàticament, del grup 2 de primera ref. Per tant, radicalment oposat l'escenari.
No li desitjo res dolent al filial verd i blanc, però tant de bo perdi aquest cap de setmana i que el Sabadell pugui sumar
no,
aquests 3
no
punts.
No serà pel Sabadell, en tot cas, eh? Perquè aquí sí que van sumar un puntet i al final les coses com són. O sigui, la temporada del filial bètic només falta saber quan serà el descens, però fa setmanes que ja està coll avall.
Sí, jo crec que aquella lliçó ja la tenim apresa, em sembla, eh? Del partit de la primera volta. De fet, com
espero, vull
sí,
pensar.
Home, ara és veritat que doncs tocarà de nou aquest examen contra el Betis Deportivo, però poques setmanes després et va venir el Costa Brava aquí i crec que l'equip va respondre amb escreix fent una de les millors actuacions, jo et diria, a la Nova Creu Alta d'aquesta temporada. En tot cas, el que dèiem, a dos punts del play-off i amb aquesta visita al Betis Deportivo, en la qual el Sabadell doncs a priori ha de sortir com a favorit. Per tant, aquest dret a somiar que surt reforçat. Tornem a escoltar Guillem Molina per rematar-ho tot plegat. Adri, el vestidor doncs està motivat pel repte que ve en aquestes últimes 8 jornades, però la filosofia del partit a partit, els jugadors també la mantenen intacta.
Al final jo trobo que això és un al·licient per nosaltres, no? Doncs veure que ara tenim el playoff a prop i que ens hem distanciat de la part de baix, doncs també és una cosa que ens motiva, no? Però al final, com ha dit el meu company, la setmana que ve tenim un partit contra un equip de baix i s'ha demostrat que en aquesta categoria cada partit és un món. Llavors hem d'anar al final partit a partit i el partit de la setmana que ve, òbviament, és molt important.
Tindrem temps, Adri, durant la setmana de parlar-ne d'aquest partit, d'aquest Betis Deportivo Centre d'Esports Sabadell. Apunta l'horari per si de cas, que et toca viatjar més, i si no ho has apuntat ja, doncs...
No vull saber el pla de viatge, no vull saber.
Dissabte a les 5 de la tarda. Tornem a aquesta franja dels dissabtes a la tarda. I una cita, per cert, que es perdrà Xavi Boniquet, que ahir va entrar de suplent i abans del primer minut d'estar sobre el terreny de joc va veure la targeta groga, merescuda més de l'agarenc. Complirà cicle Xavi Boniquet, en aquest cas.
Per viatge, el que es va endur, el jugador de l'Albacete ahir, quina trompada de Xavi Boniquet. Apunta tu, demà passat, Costa Brava, Sevilla Atlético, si el filial sevillista guanya. La distància respecte al descens no serà de 7, sinó de 5, i perquè no em diguis poruc, et dic un argument que m'ha llançat per via interna Joan Fàbregas. Tens al cap la propera jornada o no? No només la del Sabadell, la resta de partits.
Ara mateix no. Ara
doncs
no,
te'ls canto perquè t'acabis d'engrescar. Suposo que has guanyat temperatura, perquè des que has entrat per aquella porta estàvem aquí la mar de fresquets i gairebé acabo el programa amb bermudes, però m'apagaràs l'estufa mentrestant.
Ja està apagada, tranquil.
Andorra-Castilla. L'Andorra no arribarem, jo crec, ni els més optimistes i creieu.
Ahir deies que l'Albacete teníem l'haveràs guanyat.
Et dic els dos, sí, i el tenim, però no l'enganxarem. Dos equips que estan en aquesta lluita, l'Alcoyano, si ho vols entendre així, contra el Linense, i llavors Sevilla Atlético San Fernando, que sí que està per sobre, però apunta't aquests tres duels directes, que aquí es deixaran punts molta gent.
Aviam.
Nàstic Castellón. Tens un Algeciras Atlètic Balears i un Barça B Villarreal B. Per tant, Els més optimistes ja estan pensant que si es guanya a Sevilla dissabte pot ser una jornada molt propícia. Sergi Parc, va, fins ara.
Fins ara, Adri.
Estigues al dia de l'esport sabadellenc, al canal de Telegram dels esports a Ràdio Sabadell.
I qui ha desaprofitat la primera oportunitat per pujar directe a Primera Catalana és el Sabadell B. Guanyant dissabte a Gironella, ascendia matemàticament i amb l'empat depenia del Joanenc, que jugava a la mateixa hora i que va punxar. Per tant, els arlequinats es van quedar a només un gol de pujar amb la victòria final de l'Atlètic Gironella de l'equip local per 1-0. El gol del conjunt del Berguedà va ser de penal al primer minut de la represa. Precisament, el Sergi Parc, desplaçat fins a Gironella, va xerrar una estona amb l'entrenador del filial del Centre d'Esports, amb el Jordi López, després d'aquesta tot just tercera derrota de tota la temporada, que de moment impedeix celebrar matemàticament aquest ascens que tard o d'hora, confiem que aquesta mateixa setmana, acabarà caient.
Som-hi amb el Jordi López, el tècnic del Sabadell B. Hola Jordi, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Imagino que fotuts, perquè jo crec que, mira, sincerament, venia amb el cotxe cap aquí i, sincerament, només contemplava poder-te entrevistar, ja estava pensant com seria l'entrevista, doncs, post-ascens, gravant algun vídeo de celebració. No sé si vosaltres també contemplava aquest escenari o què, perquè la veritat és que jo, de veritat, que no veia un altre escenari que aquest.
No el contemplàvem. Evidentment, volíem fer un bon partit, sabíem que venia un camp molt difícil, i al final costa molt guanyar, i costa molt guanyar fora, i un equip com el Gironella, que ha defensat molt bé durant tot el partit, ha jugat les seves armes, ens ha aturat molt el ritme de joc, i al final aquesta derrota el que fa és posar més en valor encara el que tinguem tan marge, el que durant tota la temporada hem estat jornada rere jornada jugant, guanyant molts partits, i al final aquestes coses passen al futbol. O sigui, el rival ens ho ha posat molt difícil, nosaltres hem competit el millor que hem pogut avui no ens ha arribat.
Avisaves en la prèvia també que és veritat que Olímpia va guanyar 6-0, però que els 6 gols van arribar pràcticament a l'última mitja hora, i avui el Gironella ho ha tingut molt clar, no?, amb aquest plantejament, per dir-ho així, ultradefensiu, replegadets, esperant a les seves oportunitats, i la seva oportunitat li ha arribat a l'inici de la segona meitat, amb aquest penal, que és el que comentàvem ara abans de l'entrevista, Jordi, que a nosaltres ens ha agafat a l'altra banda i difícil de veure des de la nostra distància. A vosaltres us ha agafat millor des del vostre costat, i em deies que de penal poca cosa o res, per dir-ho així, no?
Nosaltres és on estem, ens sembla clarament que el jugador rival es deixa caure claríssimament sense haver-hi apenas cap tipus de contacte, i l'àrbitre ha xiulat, però aquestes coses passen al futbol i no ens hem de quedar en aquesta acció, i a partir d'aquí nosaltres, clar, ells s'ha posat l'escenari perfecte, no? I si ja estaven defensant enrere i ja estaven perdent temps, doncs amb aquest resultat encara ha sigut molt més exagerat. I nosaltres hem pecat una miqueta d'ansietat, de tenir moltes ganes d'aixecar-ho ràpid, i ens ha faltat una miqueta de fluïdesa, però res, l'equip ha competit, ha volgut, ha tingut ànima per fins al final intentar-ho, i ara el vestidor està fotut, evidentment, però ja està desitjant que arribi el següent partit.
I si m'apures pel tema de la polèmica també, hi ha hagut un gol en una Taulades que sí que semblava fora de joc, i després l'expulsió del José Juan Moreno, que clar, en aquest cas, més que per l'expulsió en si d'avui, que ha arribat en els últims segons, més que res que clar, que el perdeu de cara a la pròxima setmana contra la Pirinaica.
Sí, José Juan, el perdem contra la Pirinaica és una baixada sensible per nosaltres, i és una altra acció que l'àrbitre podria haver, és una segona groga una miqueta rigorosa, i durant el partit ells han fet un joc molt violent, han fet un joc buscant parar-nos molt els contraatacs, i ha perdonat bastantes grogues, i que tregui aquesta segona groga, doncs quasi que a mi em molesta més això que no l'acció del penal, perquè al final és una acció fortuita que doncs, no està, si veu penal, doncs l'ha de xiular.
Està clar. Per cert, Jordi, al final, doncs això, amb aquesta derrota no s'ha pogut consumar l'ascens. No, amb l'empat, realment, hi havia moments que sí, perquè el Joanenc anava perdent el descans al camp del Cerdanyola B. No sé fins a quin punt doncs, també estàveu pendents a veure del que feia el Joanenc per si avui no es podia guanyar.
No, hem preguntat al final. Al final tot hem preguntat i res, al final doncs, ens hem d'esperar una setmana més.
Jordi, avui no ha pogut ser, però aquest cap de setmana segur que podrà ser contra la Pirinaica. Gràcies i sort la setmana que ve.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Aquest vespre, al Tribunal Preferent, a 2:00 de la tarda, el Sergi parlarà amb el Jaume Milà, director tècnic del futbol base del Centre d'Esports, i és que tindrem un partidàs dissabte a Olímpia, Sabadell B, Pirinaica, primer contra segon. El Joanenc s'ha quedat, com escoltàveu, sense opcions d'enxampar els arlequinats, només ho podrien fer la mateixa Piri i l'Atlètic Gironella. Resumint, si dissabte puntua, sigui empat o victòria, el filial del Centre d'Esports pujarà, matemàticament, faltant 5 jornades pel final de Lliga. Els altres dos sabadellencs van guanyar i segueixen empatats en aquesta lliga, ara a 29 punts, el Can Rull Rómulo Tronchoni com a setè i el Tibidabo Torromeu vuitè. L'equip de Numoski va guanyar ahir per 3-1 al Natació Terrassa, amb 3 gols en 19 minuts, el que van del 50 al 69, i més contundent va ser el triomf del Tibidabo, 0-6 al Camp de l'Avià, amb doblets d'Abel Vicente i de Sergi Jurado. Als 10 minuts els de Toni Sallés i Dani Leoncio ja guanyaven 0-2 i el descans del marcador era de 0-4. Els dos tenen la tercera plaça a 5 punts, però l'ascens molt lluny, a 14. I el grup 5, també d'aquesta segona catalana, la sabadellenca fa 10 jornades que no guanya. Una ratxa negativa que l'ha dut a l'antepenúltim lloc, 6 punts per sota de la permanència. 6 punts que és una distància ja prou gran, una escletxa de 2 partits. Dissabte, l'equip de José Antonio Moreno va caure 3-1 al camp del Molletense, anant a remolc des del minut 8 de partit. La dinàmica dels taronges és de 4 punts dels últims 30. A banda d'aquest partit es queda ara Sabadell B Pirinaica, el menú d'aquesta setmana segona catalana serà Tibidabo Can Trias, Berga, Can Rull, Rómulo Tronchoni i sabadellenca Premià. I avui acabem amb squash perquè Iker Pajares ocupa ara mateix el millor rànquing de tota la seva carrera. El jugador d'esquash sabadellenc és el 18è del món a l'actualització del mes d'abril després dels punts sumats sobretot al Windy City Open de Chicago, torneig en el qual va arribar a quarts de final eliminant alguns esquashistes amb millor rànquing que ell. L'objectiu de la temporada d'arribar al top 20 mundial l'ha assolit ja, però haurà de suar de valent per consolidar-s'hi, ja que les eliminacions a les primeres de canvi a l'Optasia Championship de Londres i també a l'Alan British Open podrien jugar en contra seva a les següents actualitzacions. Un minut falta perquè comenci el Notícies Migdia amb els companys informatius, amb la Núria Garcia. Us comento ràpidament el menú de demà a la una aquí a l'Hotel Suís, entre altres coses amb motor, amb Ivan Merichal, amb un sabadellenc afincat a Galícia que busca anar al Dakar, també amb Guillem Molina i Sergio Guza, el triomf del Sabadell Nord esgotant les seves opcions de permanència a Sant Cugat, a la primera catalana, o la doble victòria d'un Oar Gràcia que ja està enganxat aquí a la zona de fases d'ascens. El Roger Benet ha estat a les vies de so i us envia un petonarro des de l'altra banda del vidre. Més teca, insisteixo, aquest vespre a 2:00 PM al Tribuna Preferent amb el Sergi Parc. Adéu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.